un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
El món de la xarxa està mogut aquests dies. David Janier, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, bon dia. Sí, sí, déu-n'hi-do. Últimament sembla això el Sálvame.
Escolta'm, com tenim el tema de Facebook? Bé, no, d'entrada, ja hi entrarem amb això, eh? Però d'entrada, el tema de Netflix, que ja ho vàrem comentar dies enrere, sembla que s'esgoten els dies i ja hi ha gent que està rebent algunes notificacions al seu televisor dient-li que, escolta, que has de dir des d'allà on te connectes, perquè si no, no anem gaire bé, tot i que la precisió és dubtosa, no, David?
Sí, és com totes les coses que es posen en marxa, necessiten un temps per acabar-se d'ajustar, però que sembla força clar que no hi ha marxa enrere i que Netflix té com a objectiu el fet de cobrar totes aquestes persones que fins ara compartien compte, i per una via o per una altra ho acabaran fent. Aleshores serà qüestió d'això, no? De passar per caixa o buscar serveis alternatius de streaming, que hi ha plataformes fantàstiques alternatives a Netflix que ofereixen a un preu molt competitiu un bon catàleg també de sèries i de pel·lis.
Bé, ara vindrà una de nova, que es diu Sky, i que per tant, tan sols per 3 euros i mig, si no els recordo malament, i per sempre, si ho fas abans d'una data determinada, tindràs la possibilitat de compartir el que tu vulguis i amb la gent que tu vulguis, sense cap mena de límit, no com ha fet ara Netflix. Per tant, aquí ja s'hi veu un filó de negoci per part dels seus immediats competidors. No?
Sí, aviam, en aquest cas és una oportunitat per la resta, però també hem d'anar en compte, perquè una de les coses que ens ha deixat els últims mesos el sector tecnològic és que totes aquelles companyies que oferien sota preu de mercat el seu producte per captar doncs usuaris, clar, arriba un moment que la caixa dona pel que dona, i si tu estàs donant un producte per sota del seu preu, quan la caixa es queda sense diners, sí, sí. Has de tancar l'empresa o pujar preus. Per tant, al final internet és com el món real, ningú regala duros a quatre pessetes.
David, què és el que està passant en aquest moment? Perquè estem veient molts canvis a gran escala, no, les companyies tecnològiques?
Sí, sí, sí. De fet, aquí al programa hem anat seguint tot el colabrot de la compra de Twitter per part d'Elon Musk i les coses que ha anat fent, que en alguns casos semblaven autèntiques bogeries o excentricitats, però mica en mica sembla que coses que Elon Musk ha aplicat a Twitter, doncs altres companyies el van copiant. I parlo, per exemple, del fet de fer tornar els treballadors a l'oficina. Són moltes les companyies de Silicon Valley que estan retallant les polítiques de treball remot. O, per exemple, més recentment, aquesta quota de Twitter Blue que et permet autenticar-te, tenir suport o atenció al client preferent, que les teves respostes surtin per sobre dels usuaris no autenticats. Doncs aquesta cosa que semblava també una mica una excentricitat, la notícia és que Mark Zuckerberg de Facebook ja l'ha copiat, i que en breu els mercats d'Austràlia i Nova Zelanda començaran a provar aquest servei que es diu Meta Verified, que costarà aproximadament uns $12 al mes i que permetrà que els comptes d'usuari estiguin més ben protegits, i també el fet de tenir atenció al client preferent, el fet de disposar de certes funcionalitats que seran exclusives per a aquests usuaris. Al capdavall hi haurà com dos nivells, no? Una mica com passa amb Spotify, que hi ha els comptes de pagament que no tenen publicitat i després hi ha els comptes gratuïts que els bombardegen amb publicitat, doncs això sembla que comença a propagar-se a les xarxes socials.
Això vol dir, David, que no funciona del tot la publicitat i, per tant, s'ha de fer aquesta altra opció, o és una manera d'ampliar encara més, evidentment, el negoci?
És bàsicament el primer que has dit. Les dades d'ingressos per publicitat estan caient amb aquestes xarxes socials, amb aquestes companyies, i han de buscar models alternatius per guanyar diners. I en aquest cas l'alternatiu és cobrar directament als usuaris a canvi de donar-los aquests privilegis, com pot ser la protecció del compte d'usuari. Ja segur que si feu servir Instagram o si feu servir Facebook haureu vist que algun contacte vostre, alguna persona que vosaltres seguiu, en algun moment li han piratejat el compte i de cop i volta aquella persona comença a publicar missatges sense sentit o missatges anunciant productes de dubtosa reputació. Doncs per evitar que et piratejin el compte, les empreses ofereixen aquest servei de major seguretat, de doble autenticació, que es diu, per bé, no? que no t'ho pirategin, i com bé deies, és una via d'ingressos addicional tenint en compte que la publicitat està a la baixa ara mateix.
És a dir, que si ara comencem a veure més comptes piratejats, ara estic posant-me en teories conspiratives i sent molt mal pensada, però la millor manera de fer que la gent se t'acabi apuntant aquí és que comencin a veure perillar les seves comptes i que vegin que, malgrat això, tots sabem que és una realitat, la cosa va a més, perquè clar, no sé si fins a quin punt com a empresa t'interessa, evidentment, que la gent es faci, et pagui, i per tant, no vull dir que siguis tu el que piretegis els comptes de la gent, però bueno, baixes una mica la seguretat i més coses passaran, no?
No, és complex, perquè clar, la gestió dels comptes piratejats també els hi suposa una despesa molt gran en aquestes empreses, perquè han de tenir molt de personal d'atenció a l'usuari que ha de fer tot el procés perquè recuperar el compte. Però és que no els hi cal, perquè ja s'hi troben que hi ha molts usuaris que tenen contrasenyes que són absolutament ridícules, de quatre números, o la data de naixement, o el DNI, o l'adreça. Clar, aquestes contrasenyes és que en un minut els pirates se les salten, i a partir d'aquí ja tenen el control del teu compte i després intenta recuperar-lo. I que no cal que Facebook o Twitter facin gaire res perquè hi hagi molt de pirateig de comptes. De fet, Elon Musk quantificava en 60 milions de dòlars anuals el cost que suposava Twitter haver de recuperar comptes piratejats, i per això també doncs, ha modificat les condicions de seguretat d'accés. Bé, com sempre, això ho hem dit sempre aquí, quan tu no pagues, tu ets el producte. Uh-huh. i per tant et bombardegen amb publicitat i són els anunciants els que estan pagant pel teu accés. Ara que els anunciants sembla que estan en retirada, doncs si vols seguir accedint a Instagram, seguir accedint a Facebook i tenir totes les prestacions, doncs hauràs de passar per caixes.
I què passarà amb la resta d'usuaris, aquells que no vulguin certificar la seva identitat? Acabarem sent usuaris de tercera categoria i que, per tant, ens haurem d'empassar tot el que ens hi posin? O com acabarem? Perquè és que, clar, al final, això en certa manera també exclou, no?, a tota aquella gent que no vulgui pagar.
Sí, clar.
Jo faria la lectura al revés. Diria, usuaris de tercera ho hem estat sempre. La qüestió és que ara s'han inventat la primera.
sí, és veritat.
I han creat aquest usuari preferent que, pel fet de pagar, doncs té certs privilegis. Els usuaris tradicionals no ens trauran coses, simplement han afegit noves funcionalitats per aquests usuaris que paguin. Sí que hi ha una vessant, que és aquesta autenticació de doble factor, que això sí que estava disponible abans de que entressin en vigor aquests comptes de pagament, i ara segurament és una cosa que només quedarà pels usuaris de pagament. I això sí que fins ara ho teníem tots, i bé, no deixa de ser baixar les barreres de seguretat pels altres usuaris.
És que, de fet, David, t'ho pregunto perquè de vegades hi ha algunes aplicacions que, si tu no pagues però les intentes fer servir, arriba un moment que t'avorreixen, és a dir, perquè veus que estàs molt limitat, no? No sé si podem arribar també a un punt en què se'ns faci com fins i tot agobiant utilitzar aquestes plataformes pel fet de no pagar.
Sí, aviam, ells, si te'n passes publicitat, ja els hi estàs
donant diners,
generant. Clar, aleshores la qüestió és fins on arriba la paciència o el límit de l'usuari d'anar veient publicitat. Penseu que també la publicitat que veiem està absolutament teledirigida, i els algoritmes que tenen són impecables, perquè només veiem aquells anuncis que ens poden interessar, d'aquells temes que ens agraden, d'aquells productes que ens agraden, i que ja ho fan bé, això d'ensenyar-nos la publicitat que toca. Però vaja, que aquesta, aquest, les xarxes han arribat fins aquí amb aquest comportament de bombardejar-nos amb publicitat i bé, els usuaris, això, et deixen veure, entre anunci i anunci, et deixen veure les fotos dels teus amics.
Bé, suposo que igual que al seu moment, quan van sortir plataformes com Netflix, que havies de pagar per veure coses que abans tenies a la televisió en obert, amb molta distància i diferència, podia semblar estrany, i ara tothom s'hi ha acostumat. Entenc que aquí també acabarem igual, no? Acostumant-nos a, si tu vols, pagues, com va passar amb Spotify al seu moment, etc, etc, no? Al final, tots aquests serveis que fins ara s'han donat d'aquesta manera aniran cap a ser de pagament, que això també, i ara ens posíem en un altre jardí que tampoc calia entrar-hi, però incrementa la bretxa, diguéssim, perquè evidentment és el que diem, si tens diners pagues, i si no tens no pagues, i vulguis que no hi ha una diferència entre pagar o no pagar i tenir uns serveis o no tenir-los. I per tant això anirem cap aquí, entenc.
Sí, el que passa és que estic totalment d'acord, el que passa és que, clar, Facebook, Instagram o Twitter no són serveis universals.
No, són empreses, són empreses, clar, i com a tals sí, volen els seus beneficis.
Sí, sí, bé, si vols anar a fer el xafarder a Instagram, doncs o te'n passes publicitat o pagues. És, o sigui, una altra cosa és que, per exemple, el dret a accedir a una connexió a internet decent, de banda ampla, o tenir bona cobertura mòbil, hauria de ser, tot això sí que haurien de ser drets universals, que hauríem de donar-li accés a tothom. Aquestes companyies que la seva finalitat bàsicament és guanyar diners, doncs si juguem al seu joc hem d'acceptar que són les seves regles i que per tant passem pel tub o bé, o tenim serveis alternatius per també penjar fotos o per interactuar amb altres persones.
Estem compartint el matí amb en David Jané, des de Volcànic Internet. David, jo m'he quedat amb una cosa que has comentat abans. Quan jo t'he preguntat què estava passant en el panorama tecnològic, tu m'has dit, entre altres qüestions, que la publicitat havia caigut. Hi ha alguna explicació lògica al fet que passi això? Perquè fins fa tan sols un any ens deien que el futur de la publicitat estava a les xarxes socials, precisament, i no tant en altres mitjans potser més tradicionals. Què està passant que ara s'hagi invertit la tendència, o que com a mínim aquesta caiguda de la publicitat faci plantejar tantes coses a les grans companyies?
Bé, jo diria que això és la punta de l'iceberg de la situació econòmica general en la que ens enfrontem. Venim d'uns anys en els quals hi havia el diner gratis, per entendre'ns, amb uns tipus d'interès a zero o fins i tot en alguns mercats tipus d'interès negatius, però la festa s'ha acabat. Aleshores, en el moment en què l'accés al diner és molt més complex del que ho era fa uns mesos, s'ha de mirar amb lupa cada euro que entra i cada euro que surt, i per tant els pressupostos de publicitat allà on no és rendible, aquells canals que no és rendible, doncs hi ha retallades, i les empreses el que estan fent és reconduir les partides de publicitat a aquells canals que sí que els funcionen i abandonar certs experiments o certs invents que potser fa un any sí que s'haguessin fet, perquè l'accés als diners, com deia abans, era molt més fàcil i per tant l'error no tenia gaire penalització. Però ara, com deia, la festa s'ha acabat i s'ha d'afinar molt i molt bé què es fa amb cada euro. I això, els primers que ho noten són companyies que viuen exclusivament de la publicitat, com eren fins ara Facebook, Instagram, Google també en certa manera. Bé, són companyies que hem vist en les darreres setmanes que han acomiadat a moltíssima gent, i per tant tot això forma part d'aquesta de ser més fins, més primmirats a l'hora de decidir com es gasten els diners.
De fet, hi ha moltes coses que també les han anat modificant al llarg del temps, perquè també has comentat, David, que moltes companyies estan ja obligant a tornar a les oficines a molts dels seus treballadors, que això era una cosa que també... Sabem que hi va haver la pandèmia pel mig, però moltes d'aquestes companyies eren pioneres en inventar-se aquests nous sistemes de treball, no?
Sí, aquí jo diria que s'està produint també com una escletxa, com deia la Neus abans. Hi ha l'escletxa entre les empreses que mantenen aquesta cultura de la confiança, en la qual el treballador pot treballar des d'on vulgui, ja sigui des de l'oficina o des de casa o des de qualsevol espai, i les empreses que bé, doncs han donat un cop sobre la taula i han dit: tornem tots a l'oficina, venen moments complexes i hem d'estar molt enfocats tots junts i tenen la creença que tenint a tothom sota el mateix sostre seran més productius, més eficients i més rendibles. Com deia, hi ha companyies, el cas de Twitter va ser segurament la punta de llança, va ser el primer que ho va dir públicament, de que s'havia acabat el treball en remot, i de fet va dir qui no estigui a l'oficina demà el donarem per acomiadat. Però darrere d'aquesta acció de Twitter han estat força les empreses de Silicon Valley especialment, i en altres mercats també es veu. La quantitat de gent que teletreballa a dia d'avui és molt superior a la que ho feia el 2019, abans de la pandèmia, però ha caigut respecte a fa un any, per exemple. O sigui, fa un any hi havia més gent que teletreballava i que en aquest darrer any ha hagut de tornar a l'oficina, si no totalment, parcialment. I fan aquest model híbrid, uns dies a casa, uns dies a l'oficina. Veurem, perquè com deia, són dos teories contraposades i veurem quina s'acaba imposant. Està clar que per captar determinats perfils, per captar talent, moltes vegades has d'oferir aquestes condicions clar. Més flexibles. Per tant, veurem què passa.
T'ho preguntava, David, perquè estaràs d'acord amb mi en que moltes tecnològiques han marcat tendència, no?, a l'hora d'implementar nous sistemes de treball que anys enrere eren absolutament impensables, no?
Sí, són el sector tecnològic té molt incrustat en l'ADN el fet de provar coses, d'innovar, d'encertar o equivocar-se, perquè quan proves coses noves pot sortir bé o pot sortir malament, i aquest esperit innovador doncs s'havia propagat a altres sectors, a altres indústries, i ara aquest sector tan innovador com és el tecnològic sembla que està fent poder un pas enrere, però sí s'ha frenat aquesta tendència que havia viscut els últims anys, s'ha frenat.
I si algú s'imaginava que a YouTube les coses anaven millor, doncs sembla que no, perquè sembla que han prescindit de la seva CEO, no?
Bé, més que prescindir, és ella que després de 25 anys ha decidit fer un pas al costat, com aquell polític català.
25 sí. Anys veient créixer el monstre.
Sí, de fet, Susan Wojcicki, que és considerada per molts una de les dones més influents en el sector tecnològic i per extensió del planeta, va ser una de les primeres empleades de Google, quan hi havia els dos fundadors, Sergey Brin i Larry Page, ella es va unir a aquell equip i doncs va anar progressant a dins de la companyia fins a arribar a ser la CEO, la directora general de YouTube, que forma part d'aquest conglomerat d'empreses que té Google i que segurament és una de les empreses més profitoses i més rendibles de la companyia. Després d'aquests 25 anys doncs ha decidit plegar. Va enviar una carta a tota la plantilla dient que, bé, que ara venia un temps de dedicar-lo a la família, a ella mateixa i a projectes personals. Aquesta última cua, aquests projectes personals, ens farà estar atents, perquè en molts casos, quan aquests executius surten de les grans companyies, és per muntar noves empreses i en molts casos empreses d'èxit també. Per tant, ja cal que estiguem atents a quin serà la propera aventura professional de Susan Wojcicki, perquè segur que serà un èxit. No perdem de vista que la germana de Susan Wojcicki és fundadora de 23andMe, que és una de les companyies més potents també en temes de genètica, de clonació, d'anàlisi d'ADN. O sigui que estem parlant de que els dinars de Nadal a Can Wojcicki deuen ser entretinguts.
A part, estem parlant d'una persona que només té 54 anys, per tant té molt de camí encara per recórrer en l'àmbit professional, no, David?
Sí. A més, són aquests perfils que han viscut en primeríssima persona l'èxit probablement d'una de les companyies doncs amb més bagatge històric, una dels bucs insígnia de la revolució tecnològica com és Google, i per tant el coneixement, l'experiència que acumula aquesta dona és valuosíssim. Per això deia que aquesta frase final de que es vol dedicar a projectes personals ens farà estar molt atents a quina és la seva propera iniciativa.
Esteu escoltant els 5 minuts més. Atenció, perquè arriben nous emojis, David.
Sí, és una d'aquestes coses que la tecnologia té coses com de molta importància, que són aquests executius que pleguen i aquestes... Però després hi ha coses que fem servir cada dia, com són els emojis, i en aquest cas, doncs, la notícia és que la propera actualització dels sistemes operatius mòbils, en el cas d'iOS és la versió 16.4, incorporarà nous emojis. Què trobarem? Doncs, per exemple, en trobarem un que és una cara que tremola. En trobarem uns que són unes mans que fan pressió de manera lateral. Tenim la versió mà dreta i la versió mà esquerra. Cors de colors, de color blau cel, de color gris i de color rosa, que encara no els teníem,
no,
i que es veu que...
No,
teníem una versió que era una mena de cor que era com una joia, però el cor de tot rosa, aquest no hi era, i es veu... Jo no hi havia caigut, però es veu que era una de les peticions més grans que hi havia.
Ah, caram.
Sí, sí, tindrem els pèsols, tindrem un vano, tindrem una pinta, maraques, una flauta, un símbol de wifi. Vaja, al final no ens caldrà escriure,
exacte,
només amb emojis ja ens entendrem.
De totes maneres, encara hi ha gent que es resisteix a entrar-hi al món dels emojis, eh? Això és com allò de les notes de veu, eh? Que hi ha molta gent que diu, no, jo m'estimo més o que m'escriguin o que em truquin encara.
Un servidor, jo ja sabeu que... Que les notes d'àudio, jo directament no les escolto. El tema dels emojis, sempre ho dic, que és, hem acabat donant la volta, hem tancat el cercle. Recordeu les pintures d'Altimira, que la gent es comunicava a través de dibuixets? Doncs després de el llenguatge, la impremta, la ràdio, la tele, internet, ara hem acabat parlant els uns als altres també amb dibuixets, com són aquests emojis, i que fa que quan surten noves col·leccions, doncs sigui notícia.
Com és el cas? Això haurem d'esperar, però, a tenir-ho tan bon punt surti el nou sistema operatiu, David?
Sí, això segurament és qüestió de algunes setmanes, unes poques setmanes, que ja estiguin disponibles per tothom.
Molt bé, això afecta també iOS, entenc, i Android, eh? A les dues plataformes o només una?
A totes. De fet, també afectarà plataformes web, perquè el tema dels emojis és un consorci universal, transversal, que aprova o suspèn emojis a nivell col·lectiu. Una altra cosa és que després cada companyia pugui fer una interpretació diferent, i per això a vegades... un emoji a Android és una mica diferent d'un emoji a iOS, però la filosofia o la figura que ha d'aparèixer ha de ser la mateixa. Són símbols universals.
David Jané, com sempre, moltíssimes gràcies des de Volcànic Internet i tornem la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.